L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els religiosos i les religioses en barris obrers i populars són un col·lectiu que aplega diferents congregacions femenines i masculines insertes en aquests espais a les grans ciutats i que formen part de la pastoral obrera. A partir del Concili Vaticà II, moltes congregacions religioses es van replantejar la seva presència i acció en el món tornant a les fonts. I això volia dir tornar a donar la centralitat a l'Evangeli i als propis orígens de les congregacions. D'aquí van sorgir les anomenades comunitats d'inserció, que són petites comunitats que viuen en pisos als barris obrers i populars, compartint la vida de la gent senzilla, deixant els convents i les grans obres pròpies de les congregacions. Compartir la vida quotidiana de la gent com a testimonis de Jesucrist ha estat i és la raó de ser d'aquestes comunitats de religioses i religiosos, presents a molts barris perifèrics de les grans ciutats, un veritable tresor de vida de l'Església. Aquesta tarda rebem, al Llevat dins la pasta, a Lígia Villòria, religiosa de les Serventes de Sant Josep, que treballa com a mestra, tot i que avui l'hem convidat al programa perquè ens expliqui com és l'acompanyament a les joves que, un cop fan els 18 anys, deixen d'estar tutelades per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat. Aquestes noies són acompanyades a la llar Botinyà de Sant Vicenç dels Horts. Bona tarda, Lígia, i gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres també.
Lígia, comencem pel principi. Diguem que aquesta congregació neix de la mà d'una dona salmantina, de Bonifacia Rodríguez, que és santa, es va canonitzar l'octubre del 2011. I ella funda les Serventes de Sant Josep al segle XIX. Quin va ser l'objectiu que va tenir la mare Bonifàcia al fundar les Serventes de Sant Josep?
La mare Bonifàcia en un principi volia ser monja de clausura, concretament les dominiques, però va conèixer a Francesc Botinyà, que és un jesuïta, que en aquell moment vivia a Salamanca, i ell havia conegut molt el món obrer aquí de Catalunya en el moment de la industrialització. I ell va veure i tractar molt aquestes dones i veia les seves condicions de vida. Com per una banda aportaven molt a l'economia familiar, però les seves condicions laborals no eren justes. En aquesta mentalitat, ell quan va arribar a la Salamanca de 1874, ell va veure que allí la dona no tenia aquestes possibilitats. Va conèixer a Bonifàcia, a la clerecia, on mantenien una relació espiritual a través del confessionari, les devocions pròpies d'aquell moment. I quan Bonifàcia li va dir que s'aniria a les monges de clausura dominiques, li diu, no, tenim un altre projecte per les dones. Uh-huh. Bonifàcia havia treballat a casa seva amb un taller familiar de costura. El seu pare, sobretot, feia en les capes dels homes d'aquell moment, els bordons, posava decoracions i coneixia la professió de sastre. Mm-hmm. I Bonifàcia, això que el tenia molt de la mà i treballava amb seva mare en el taller, Botinyà va unir totes aquestes coses i va dir, no, començarem una altra feina, i a la casa de Bonifàcia van congregar les primeres dones per treballar, aprendre un ofici i no dependre tampoc de l'economia familiar.
Uh-huh. Estem parlant de 150 anys llargs, no?
Sí,
Molt bé. La vostra congregació, les Serventes de Sant Josep, va ser pionera en formar petites comunitats que viuen en barris, compartint de prop la vida de la gent. Vam tenir ocasió recentment, per un article que vam fer, de parlar amb una companya teva, que va ser la Laura Guillén, i ens va donar aquest testimoni d'estar molt al costat, en el seu cas, de les treballadores de la llar i de dignificar aquestes feines. Què us va impulsar a donar aquest pas a la comunitat de Sant Vicenç dels Horts, no? A inserir-vos en aquests barris d'aquesta manera tan diferent a la que estàvem acostumats a fer-ho?
Per una banda, el que heu dit ja a l'inici, que està molt bé, no? Les comunitats de vida religiosa i, de fet, Bonifàcia, a casa seva també va acollir a les dones. Dones grans, però també va acollir a joves. I en aquell moment, pensem que fa 150 anys, es deia preservar del peligro de perder-se a les jóvenes que estaven en perill, no? Per què? Perquè es vivia també un moment a nivell polític molt revolucionari. Pensem que s'havia proclamat la Primera República al abril de 1874. Hi havia molta inestabilitat política, social, econòmica. Pensaven que si a través de la dona es podia d'alguna manera reorganitzar una sèrie de valors i una sèrie de qüestions familiars, que si treballem amb la dona té molta influència en la llar, malgrat que vivim en una societat una mica masclista i en aquell moment. I Butinià, des d'aquesta intuïció, va tenir aquesta idea i van acollir a les joves a casa de Bonifàcia i allí vivien. Compartien treball, la plegària i el fruit del treball. Per tant, era un sistema comunista de ple poder. Ho compartien tot. I les rentes del treball eren per les joves, també. Pensaven que sí, també aprendrien el treball, l'ofici, podrien després treballar, però mentrestant també aprenien a fer-ho d'una manera amb el valor que té el treball de dignificació. Quan el Concili Vaticà ens diu que hem de tornar a les fonts, nosaltres aquesta experiència la considerem com la pedra angular, és l'experiència fundant de la nostra congregació. No s'havia perdut del tot, perquè a Zamora, on Bonifàcia després va marxar, l'experiència del taller, de l'acollida de les joves i del treball en el taller, durant molts anys, durant la història, s'ha mantingut. Però quan ja va començar la educació més reglada, d'alguna manera això es va perdre. I s'intentava fer d'una altra manera a través de les llars d'acollida. Moltes noies que venien del món rural calia d'alguna manera donar-les un lloc en el qual tinguessin pues, totes unes condicions per poder aprendre, promocionar-se, bé si estudiaven alguna professió per després poder guanyar la vida, bé si eren dones universitàries o simplement si treballaven en algun tipus de treball que elles els permetessi d'alguna manera guanyar-se la vida. Aquesta experiència la van fer algunes germanes a partir del Concili Vaticà. Nosaltres l'experiència de viure a Sant Vicenç dels Horts vam també veure que Butinià, que havia sigut el nostre fundador, que era català, nosaltres volíem tenir aquí una experiència en aquesta línia. Nosaltres teníem un col·legi a República Argentina, al carrer de República Argentina, aquí a les Ceps. I les germanes ja anaven a Sant Vicenç dels Horts a fer catequesis el cap de setmana en un sacerdot, mossèn Lluís, que les va acollir molt bé. Les germanes, en el seu hàbit i les seves botes, perquè allò estava sense, encara no estava construïdes les cases, a la muntanya, va ser el moment en el que van venir moltes persones d'arreu, sobretot del sud d'Espanya, i hi havia moltes necessitats, materials i espirituals. I mossèn Lluís les va dir, vinguin aquí per fer la catequesis. Les germanes van estar durant 2 anys que anaven al cap de setmana allí. A vegades es quedaven a viure a casa de les persones que les van acollir molt bé, perquè després, a més de la catequesis, pues eren les festes populars, organitzar algunes activitats perquè la gent pogués també tenir les seves tradicions. Ells diuen que muntaven uns pessebres molt populars perquè cadascú portava de la seva casa coses per fer-lo. Això va anar fent que les germanes veien moltes les necessitats que n'hi havien, van veure que estaven molt ben acollides allí, van veure que les persones, les necessitats que tenien, les acceptaven a elles, perquè en aquell moment no havia sanitat, no havia escoles, no havia catequesis, i les germanes feien tots aquests serveis els caps de setmana. I ja després, això va ser l'any 1970, i en l'any 1972 és quan ja la congregació va donar el pas de buscar una casa per viure allí les germanes. Van viure de lloguer durant molts anys i luego ja després van veure que el barri es va començar a reorganitzar. Les germanes donaven classe a les escoles públiques i feien també d'infermeres, anaven de casa en casa posant a les persones tot allò que era d'infermeria perquè no hi havia encara aquests serveis.
Hi havia moltes carències, no?, en aquell moment.
Moltíssimes. Però havia un somni que realitzar. I això està a les cròniques de la comunitat. Que la gent tenia moltes ganes de crear un món per ells. Perquè venien d'allà del sud, sobretot, en lo mínim per viure. A la setmana següent venia altra persona de la seva família, ajuntaven i tenien molta il·lusió. Pot ser que tenien poques coses materials, però n'hi havia treball, els van acollir molt bé en els llocs de treball, anaven fent la seva casa, en el que guanyaven durant la setmana, el cap de setmana construïen la seva casa i tenien molta il·lusió. Perquè després ja el barri es va anar reestructurant. Els carrers, bueno, es van asfaltar els primers carrers en l'any 1880 i tants. O sigui, que allí quan plovia, queia de tot.
Clar, hi havia pendents de fer el clavegueram, tota aquesta xarxa.
Sí.
Permeta'ns, Lígia, que tornem ara més a l'època actual. Hem vist que des de la comunitat de Sant Vicenç dels Horts teniu un projecte en el que acolliu a unes noies joves que aquestes que venien de derivades de la Dgaia, que potser no tenen referents adults familiars. Com arribeu en aquest projecte? Qui dona el primer pas? És l'administració que us busca a vosaltres? Sou vosaltres les que, veient aquesta història que teniu, veieu, doncs això ho podríem fer nosaltres. Com va anar això?
Nosaltres vam buscar i la Dgaia ens va trobar. En l'any 1992 van començar el projecte. Era un pis d'acollida de 9 joves extutelades entre 14 i 18 anys. I la missió que es feia amb elles és, pues, aquesta etapa de la seva vida, tenir uns referents per, d'alguna manera, preparar-se de cara al futur. Feien de pares de mares i, sobretot, pues, acompanyar-les en aquesta etapa. Aquest projecte va durar fins al 1997, i després, en el 99, que celebrem el centenari de la mort del pare Butínia, nosaltres vam deixar aquest projecte perquè les condicions de les noies que venien eren molt difícils per nosaltres i l'estructura que nosaltres teníem. A partir del 99 la van aprofitar per noies majors de 18 anys. El dia que aquestes noies fan els 18 anys, els hi canvia la història. Però la Dgaia té un projecte per acompanyar-les fins als 21 anys. Uh-huh. I és quan nosaltres donem el pas d'acollir noies majors de 18 anys.
I com us arriben aquestes joves? Quins condicionants tenen? Perquè un cop ja assoleixen, sí que és cert que als 18 sembla que hi ha com aquest moment de dir ets major d'edat, però encara falten moltes coses per una persona ser autònoma. I elles, a part, deuen portar uns condicionants, una motxilla de casa seva per la seva història, potser que dificulta, no?, aquest pas. Com ho veieu, Lígia, des de l'experiència vostra d'acompanyar-les?
Des de la DGAIA, els centres residencials, a aquestes noies els hi va preparant d'alguna manera per aquest moment. I ells van veient on poden anar. Algunes poden anar a les famílies, però d'altres no. I en aquests pisos ells van fent una selecció i una sèrie d'entrevistes per, d'alguna manera, que elles puguin assolir el moment cap a l'emancipació total. Se les prepara d'alguna manera, fan la proposta, nosaltres amb els professionals intercanviem la informació i normalment acollim a les joves que proposen. Les proposa l'àrea de suport als joves tutelats i extutelats, que són els que treballen amb aquests nois entre 18 i 21 anys.
Aquestes joves, Lígia, saben que sou religioses?
S'enteren allí a l'entrevista.
I què en pensen de vosaltres? Quina impressió tenen al principi i amb quina impressió se'n van?
Mira, algunes ja en els centres estan religiosos o religioses, perquè n'hi ha de centres residencials que treballen amb menors. Bueno, suposo que hi haurà de tot. Després, quan veuen, seguiran pensant, clar. Mm-hmm. Però penso que és una manera també d'apropar, no?, un món desconegut per una realitat que elles no coneixen. És també la possibilitat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Recordem que avui estem dialogant amb Lígia Villòria, al Llevat dins la pasta. Ella és religiosa de les Serventes de Sant Josep i ens està acostant a l'acció d'acompanyament que estan fent a noies joves amb situació de vulnerabilitat. Suposo que una de les preparacions específiques que feu és la de donar el salt al món laboral, preparar-les a tal i com tenim el context de dificultats, de feina que es crea amb molta precarietat. Aquest col·lectiu de joves encara tenen més dificultats que un jove, podríem dir, més convencional?
Sí, tenen més dificultats, sobretot perquè dintre d'aquest col·lectiu n'hi ha persones de fora. Al Marroc, Afganistan, Pakistan, Romania, tot el tema de la tenir la documentació tal i com la demana la legislació suposa un plus per ells, per elles. Però jo he de dir que n'hi ha molts recursos de preparació inclús per a aquestes persones, perquè aprenguin la llengua, perquè tinguin la possibilitat de saber aquesta documentació, com normalitzar-la, i també com poden accedir a una capacitació professional, sigui la que sigui. I n'hi ha molts recursos, molts projectes, i que tenen possibilitats de fer-ho. Mm-hmm. I jo l'experiència que puc dir al llarg d'aquests 20 anys és que les joves que volen tenen possibilitats, però que han de fer el canvi mental de passar de ser víctimes a ser protagonistes de la seva història. I si volen ser protagonistes de la història, tenen moltes mans que els hi poden ajudar. I, de fet, moltes noies han sortit endavant. Uh-huh.
Per acabar, Lígia, suposem que esteu implicades en moltes altres accions a la població. També em sembla que esteu a l'Hospitalet. Fes-nos un titular allò amb aquestes accions que esteu també compaginant juntament amb aquesta de la casa d'acollida.
Mira, treballem en la formació de dones adultes, d'alfabetització. Tenim un centre diari al qual venen al voltant de 60 nanos en un horari de 4:30 a 7 cada tarda.
Fer reforç escolar.
Fer reforç escolar. Uh-huh. Tenim també, estem a la taula de solidaritat de Sant Vicenç dels Horts amb moltes entitats de diferents ideologies, per d'alguna manera que la vessant aquesta solidària s'expressi. Una companya nostra fa voluntariat aquí en la Barceloneta, en homes que estan en el carrer, una altra companya treballa en el banc d'aliments, estem implicades a la parròquia també, en moltes activitats que n'hi ha, bueno, sobretot la vida vecinal.
Mm-hmm.
el saludar a la gent cada dia i que saben que nosaltres a Sant Vicenç dels Sors i a Hospitalet són conegudes com les germanes. Des del moment que tu pises la casa, al carrer, i la gent et diu que tu eres una hermana, és com un plus de responsabilitat, perquè dius, és que he de ser-lo i fer-lo.
Us reconeixen i sou un referent, no, en aquest sentit.
Sí, la veritat que sí.
Doncs, Lígia, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa acollint la nostra trucada. Una abraçada molt forta a la comunitat de Sant Vicenç dels Horts i molts ànims per seguir amb aquesta vocació exigent i transformadora que teniu.
Moltes gràcies a vosaltres i també per donar-nos veu. N'hi ha moltes realitats i us ho agraïm de veritat. Gràcies.
Un dels nostres objectius, a Llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església. Es tracta d'un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
Diu el Papa Francesc el seu missatge per la tercera jornada mundial dels pobres. L'opció pels últims, per aquells que la societat descarta i rebutja. És una opció prioritària que els deixebles de Crist estan cridats a realitzar per no trair la credibilitat de l'Església i donar esperança efectiva a tantes persones indefenses. En elles, la caritat cristiana troba la seva verificació, perquè qui es compadeix dels seus sofriments amb l'amor de Crist rep força i confereix vigor a l'anunci de l'Evangeli. L'esperança es comunica també a través de la consolació, que es realitza acompanyant els pobres, no per un moment carregat d'entusiasme, sinó amb un compromís que es perllonga en el temps. Els pobres obtenen una esperança veritable, no quan ens veuen complaguts per haver-los donat una mica del nostre temps, sinó quan reconeixen en el nostre sacrifici un acte d'amor gratuït que no busca recompensa.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
A través d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per endinsar-se una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us recomanem el llibre Veïnes i monges, el testimoni de religioses en barris, de Mercè Soler, que és el número 87 de la col·lecció Emmaús del Centre de Pastoral Litúrgica. A la darrera revista Sal i Llum de l'ACO, en el número 10 corresponent a Tardor-Hivern, es publica un article titulat Teixint somnis transformant el món, en què es parla de Taller de Solidaritat, una ONG de les Serventes de Sant Josep. Podeu subscriure-us a la revista al web acocat.org. Finalment, us recomanem que entreu a la pàgina web de la Unió de Religiosos de Catalunya i allà hi trobareu, entre altres moltes coses, el seu butlletí setmanal OREP, que, per cert, el setembre passat va arribar al número 500. Teclegeu www.urc.cat.
L'agenda de Llevat dins la pasta.
Us recordem que avui divendres, a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona, el Secretariat de Pastoral Obrera de l'Arcabisbat de Barcelona organitza una jornada de formació amb el lema Som Pastoral Obrera. En aquest acte també se celebrarà el 25è aniversari del document La Pastoral Obrera de tota l'Església. Recordeu, avui mateix, d'aquí una estona a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau del Camp. Podem reservar-nos també el dissabte, dia 29 de febrer, per participar durant el matí a la jornada d'estudi que organitza el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Enguany estarà dedicada al diàleg social. tan necessari per assolir el treball decent per a tothom. Us en donarem més detalls en els propers programes. Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Us hem acompanyat a la conducció del programa Joan Andreu Parra i a les vies de so en José Matosas. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda. Fins aviat.